Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
A Ramon Llull, la crisi de pànic que tingui en embarcar cap als països infidels, l'ho considerava com una debilitat que el desesperà. El portar a la malaltia i que, a més, patir visions que l'instaven a fer-se dominic per salvar la seva ànima. Però també deduir que si ho feia així, els seus llibres es perdrien, mentre que si es feia franciscà, es perdria la seva ànima, però en el moment els seus llibres perdurarien. Optar per preservar l'obra, que ell considerava i estava convençut que havia de salvar moltes ànimes, i d'aquest episodi es podia deduir el seu ingrés al tercer orde franciscà, però la vida coetània, on es relata l'episodi, no ho concreta. Encara malalt, embarcà cap a Tunis i en llevar l'àncora se sentí sobtadament curat. A la ciutat musulmana disputà amb èxit amb teòlegs musulmans dels més afamats, però precisament aquest èxit el portà a la presó per ordre del rei i a ser condemnat a mort. La pena li fou commutada per l'expulsió gràcies a la intercessió d'un tunisià notable. Durant la sortida de la ciutat, fou objecte d'insults i maltractes fins que s'embarcà en una nau que el portà a Nàpols, on hauria d'arribar a finals del 1293. Allí va finalitzar la taula general, començada a Tunís, el sisè seny, o afatus, i flors d'amors i flors d'intel·ligència. El regne de Nàpols va ser autoritzat a predicar a grups musulmans establerts allà i va ensenyar públicament la seva art.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Descurort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mica Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 2770 i a radioestel.cat.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Si per a tu un alihub és un cèrcol que gira al voltant de la cintura, aquest anunci no és per tu. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga i Anthony Daimiel. Gaudeix de les seves entrevistes exclusives i seccions com La pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Segueix-los en directe els dilluns a les 23 hores a experienceendesa.com.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. Avui, dia en què comença la setmana de pregària universal per la unitat dels cristians, volem començar el programa reivindicant que l'acció caritativa de l'Església no té fronteres ni de nacionalitat ni de religió. Seria bo que sorgissin encara més iniciatives de les que ja hi ha i per les quals ens felicitem, que siguin ecumèniques, és a dir, que no només siguin de catòlics, sinó que també comptin amb la participació de protestants, anglicans i ortodoxos en les seves varietats dins els germans separats. Que la unitat arribi també a la caritat. Aquest és el nostre desig avui. Salutacions de tot l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus, la Maria Marín i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Avui parlarem amb Josep Vidal, director de Càritas Diocesana de Solsona, i també amb Joan Maria Carulla, voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. L'un i l'altre són els nostres testimonis de l'estructura de Càritas d'una banda i del que és el voluntariat de l'altra. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
El missatge d'avui és del bisbe de Solsona, Xavier Novell, que ens parla un dilluns més de la caritat. Senyor bisbe Xavier Novell, bona nit, endavant.
La nostra Església Diocesana intenta viure a fons la conversió pastoral i missionera que el Papa va demanar a l'Evangelii Gaudium. La nostra prioritat pastoral és l'anunci de l'Evangeli als que no coneixen Jesucrist, amb nous mètodes, nous llenguatges i amb un nou ardor. Així apareix amb claredat en el pla pastoral. Aquesta tasca, però, no oblida la dimensió social de l'evangelització. Els primers anys del meu ministeri episcopal foren els dels grans estralls d'aquesta crisi econòmica tan llarga i dura. Les necessitats bàsiques de tantes famílies ens feu concentrar esforços i recursos en atendre-les. L'Evangelii Gaudium ens va empènyer més i més en aquesta aposta: evangelitzar i fer-ho sense oblidar la seva intrínseca dimensió social. Fer caritat i fer-la sense oblidar la seva intrínseca intenció evangelitzadora. Des d'aleshores, Càritas ha gaudit de partides extraordinàries del pressupost diocesà per a finançar el pla d'ajuda social, destinat a evitar que les famílies a l'atur caiguessin per la pendent de l'exclusió social. També en aquest marc, vàrem acollir un projecte dels drapaires de Maús per a persones sense sostre. Van aparèixer els somnis de l'Església que surt, la casa d'acollida de dones, de la comunitat d'acollida de joves que ni treballen ni estudien, d'un cenacle. L'any Sant de la Misericòrdia, convocat fa uns mesos i iniciat fa unes setmanes pel Papa Francesc, és el marc del naixement dels dos primers d'aquests projectes. A més, ha estat un important estímul per a que la crisi dels refugiats sirians ressoni profundament en els cors de les nostres comunitats parroquials i de la nostra Església Diocesana i susciti una resposta compromesa i concreta. Bona colla de parròquies viuen aquests dies l'il·lusió de la missió popular que durem a terme les primeres setmanes de Quaresma. Aquesta iniciativa no oblida, al contrari, cerca especialment els qui necessiten ser escoltats, visitats, els qui estan sols i pateixen a causa de tantes dificultats materials i espirituals. És ben clar, perquè vivim en sortida missionera, perquè volem oferir l'Evangeli a tothom, ens adonem de les necessitats materials, afectives i espirituals de moltes persones i, per tant, no paren de néixer iniciatives caritatives en el nostre cor. Vivim una sortida misericordiosa vers totes les perifèries existencials. Ens proposem perseverar en el renovat esforç caritatiu que ens demana el Papa a la Misericòrdia Vultus.
Agraïm al bisbe de Solsona, Xavier Novell, aquest missatge. Avui, 18 de gener, per cert, primer dia de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, a la veu de Càritas.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Repassem algunes notícies d'aquests dies. Els treballadors de Càritas diocesana d'Urgell es van trobar el dia 7 al centre Sant Domènec de Balaguer per fer una jornada de treball. Al matí van realitzar un taller d'avaluació d'impacte impartit per Marc Càmbit de la Fundació Pere Tarrés, on van treballar sobre les raons per les quals cal avaluar per permetre fer rendiment de comptes, comunicació i millora de l'estratègia i la gestió. A la tarda, el director de Càritas diocesana d'Urgell, Josep Casanova, va fer una valoració de l'acció de l'any 2015 i va exposar els reptes i prioritats per al 2016 amb una visió de la Càritas volguda per tots. Aquesta tarda s'ha presentat a l'antic convent de les Carmelites Missioneres de Berga el projecte Casa d'Acollida per a Dones, les Vetlladores. Tot seguit s'ha fet la signatura del conveni de cessió de l'edifici per part de les germanes carmelites i s'ha convidat els mitjans de comunicació presents a conèixer la casa. La presentació ha anat a càrrec del bisbe de Solsona, Xavier Novell, del director de Càritas diocesana de Solsona, Josep Vidal, i de la treballadora social de Càritas a Berga, Gemma Bajona. El projecte Casa d'Acollida per a Dones va adreçat a dones en situació de risc d'exclusió social i que no tenen ningú que les ajudi. Ahir celebràvem la Jornada Mundial de les Migracions i amb aquest motiu s'han escrit des de Càritas diversos missatges. En destaquem l'escrit del delegat de Càritas d'Urgell, Jaume Mayoral, sota el títol «La misericòrdia ens porta a viure l'acolliment», i el d'Isabel Mas, advocada del Departament de Migració de Càritas diocesana de Barcelona, sota el títol «Les fronteres que divideixen». Càritas, lògicament, participa cada any en la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. I tanquem aquest resum explicant-vos que l'Ajuntament de Premià de Mar, el de Premià de Dalt i Càritas han posat en marxa el primer centre de distribució solidària d'aliments d'ISA del Baix Maresme, situat a la parròquia de Santa Maria de Premià de Mar. Ara per ara, aquest centre atén cada mes unes 400 famílies, unes 1.800 persones amb risc d'exclusió social i amb pocs recursos de les dues localitats.
La veu de Càritas. Un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Hem sentit el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i és que avui la Càritas diocesana protagonista és precisament aquesta, la del bisbat de Solsona. Volem conèixer la tasca, la història i el moment actual de la Càritas diocesana de Solsona. Ho farem durant els propers minuts en conversa amb el seu director, Josep Vidal. Ens acompanya avui a Ràdio Estel, a la veu de Càritas, Josep Vidal Perarnau, director de Càritas diocesana de Solsona. Senyor Vidal, bona nit, benvingut.
Molt bona nit.
Com està?
Molt bé.
Han començat bé l'any a la diòcesi de Solsona?
Sí, l'hem començat bé, amb el lapsus de les festes nadalenques, però començant passat festes a treballar amb força.
Vostè és de Berga, Càritas diocesana de Solsona és a Cervera, i a Solsona hi ha, lògicament, la seu del bisbat.
La seu,
per tant, és una diòcesi bastant descentralitzada, Solsona.
Sí, sí. És que la diòcesi de Solsona té unes dimensions molt grans i agafem des de Mollerussa fins al Berguedà, eh? I uh-huh. també agafem pobles del Bages. Vol dir que és, jo li dic que és molt allargassada.
Sí, només cal veure el mapa.
Exacte.
Invitem els oients a fer-ho alguna vegada. Sí. Bé, senyor Josep Vidal, director de Càritas diocesana de Solsona, quan es va fundar la vostra Càritas diocesana i com van ser els primers anys?
Sí, es va fundar el maig del 77. L'any vinent, per tant, farà 40 anys. El 12 de maig, més concretament. Els primers anys van ser anys de posada en funcionament i tot seguint fent la tasca de Càritas, que no es pot deixar a part, i acollir i atendre les persones que ens necessitaven.
Mm-hmm. Quines fases ha tingut, per dir-ho així, l'evolució com a institució, a Càritas Diocesana de Solsona?
Sí, la primera fase va ser donar-se a conèixer a totes les parròquies i explicar la constitució de la Càritas Diocesana. Hem de tenir en compte que en aquells temps ja hi havia càritas parroquials que actuaven, que ja estaven en el territori i que ja treballaven a la seva parròquia, atenent i mirant de solucionar els problemes que se'ls costaven. Mm-hmm.
D'altra banda, quina és la situació general actual de la Càritas Diocesana de Solsona?
Jo, en general, penso que no difereix gaire de les altres diocesanes de Catalunya en quant a necessitats. Les necessitats hi són. Nosaltres som una diòcesi petita, amb habitants, però molt gran en territori. Estem presents a les comarques d'Urgell, del Pla d'Urgell, Segarra, Solsonès, Bages i Berguedà. Això fa que l'estructura de la Càritas diocesana difereixi de les altres de Catalunya. Tenim repartida la diòcesi en tres zones, que és les de les comarques de Lleida, d'Urgell, del Cardener i Llobregat. Les càritas de ciutats més grans tenen ja entitat jurídica pròpia i estatuts propis, i el seu funcionament és més autònom. No obstant, totes treballen i treballem junts per fer i coordinades amb la Càritas diocesana.
Mm-hmm. Senyor Josep Vidal, les dades del 2015 suposo que encara és aviat per donar-les, però potser sí les del 2014. Quantes persones o famílies es van atendre des de Càritas Diocesana de Solsona el 2014?
Sí, hem atès a 5.145 persones els diferents programes que s'imparteixen a les nostres càritas. Mm-hmm.
Ja és una xifra interessant, eh? Sí, més de 5.000, tenint en compte el nombre d'habitants que la diòcesi, quin és?
142.600.
Déu-n'hi-do.
Sí, 142.600 habitants, aquestes persones ateses, i té 3.500 quilòmetres quadrats.
Clar, la poca densitat també ens fa dir Déu-n'hi-do, no? Sí, 142.000 habitants, moltes ciutats de la corona metropolitana de Barcelona ja tenen només la ciutat aquests habitants, no? Bé, pel que fa a l'acció social, senyor director de Càritas Diocesana de Solsona, quina és la situació viscuda l'any 2015 que acabem de deixar?
Sí, l'any 2015 la nostra diòcesi ens trobem amb un augment de demandes, no de demandants, però de demandes. Notem que els demandants es cronifiquen, que ja no venen una vegada i dues, que ja es cronifiquen. Repeteixen, són parats de llarga durada i moltes vegades ja amb ingressos zero. Vol dir que tenen verdaderes necessitats. Això fa que les nostres professionals detectin a les entrevistes problemes que fins ara no hi eren, que eren psicològics, i poden arribar a psiquiàtrics i tot. La pobresa energètica també ha sumat més i els hem d'ajudar amb les necessitats més bàsiques perquè puguin subsistir.
S'ha observat, des de Càritas a la diòcesi de Solsona, situacions de pobresa o d'exclusió social emergents?
Sí, i tant. I ja no tan sols ajuts d'aliments, que és el que molta gent coneix Càritas, perquè ajuden a l'alimentació, no. Amb roba, sí, hi ha, com he dit abans, la pobresa energètica. Famílies que no es poden escalfar, que estem en ple hivern a la nostra diòcesi, que també hi fa molt fred. Els hem d'ajudar amb els lloguers, mancats totalment del més bàsic per poder viure dignament. Des de Càritas també volem denunciar que no entenem que la llei que el Parlament de Catalunya va aprovar sobre la pobresa energètica, el govern de Madrid la impugnés i portant-la al Tribunal Constitucional. Estem en ple hivern, i les famílies necessitades no tindrien ni una trista estufa si Càritas no els ajudés.
S'ha parlat molt d'aquest recurs, entre els diversos recursos que el govern espanyol presenta a lleis catalanes. Ara no entrarem en qüestions polítiques i de conflicte polític, però sí en aquest concret, en aquest tema concret de tanta sensibilitat social, hi ha alguna possible solució, encara que sigui d'emergència, després d'això?
De solucions n'hi ha, perquè les entitats locals i provincials s'han vist immersos en aquesta necessitat i generen més esforços econòmics per poder ajudar i que puguem repartir més les necessitats.
Es busquen solucions. L'Església arriba moltes vegades allà on aquelles coses que no entenem de l'administració civil doncs no arriben, no?
Exacte.
Avui parlem amb Josep Vidal, director de Càritas Diocesana de Solsona. Com ha afectat la crisi d'aquests darrers 6-7 anys a l'entitat catòlica, a la diòcesi de Solsona, sobretot referint-nos al que necessiten rebre les persones sotmeses al suport, sí, o que piquen a la porta de Càritas, per dir-ho així.
Sí, la nostra entitat, com davant de la crisi tan llarga que hi ha, ha fet que tinguéssim la necessitat de redoblar esforços, de pensar molt més com podíem fer que tinguéssim més recursos per poder atendre les persones necessitades. La crisi ha afectat a tothom, però veritablement a la gent que amb poc recursos. També s'ha de tenir molt en compte i tenim molt en compte els nens, els infants, que no tenen mitjans de tenir una alimentació equilibrada. Els ajudem també amb les beques menjador, que ja fa uns anys que es va fer una marató de la pobresa i Càritas Catalunya i la Creu Roja ens van donar una subvenció que va anar molt bé per, en aquells primers moments, poder subvencionar beques menjador. Ara, aquests últims temps, sembla que l'administració ajuda més les beques menjador perquè hi havia verdaderes necessitats, però, de totes maneres, nosaltres seguim acabant de pagar les beques que no arriba a l'administració. I també en material escolar. Nosaltres pensem i que no hem de tolerar que en ple segle XXI encara hi hagi escolars que a l'hora de començar el curs no tenen tot el material per poder-lo començar dignament. Això és molt gran, perquè és molt gros, perquè és les generacions que ens han de precedir a nosaltres.
És allò que es diu la línia vermella, eh?
Exacte.
Perquè després es pot discutir si convé més concerts o si s'han de cobrar quotes voluntàries o els centres privats, sí, o l'educació, sí, diferenciada,
exacte.
Però això és una línia vermella.
Sí. I ens consta doncs, que els centres concertats també ajuden a que aquestes famílies puguin. Però nosaltres hi hem de donar el cop de mà perquè aquells nens, repeteixo, tinguin tot el necessari per començar el curs en condicions com tothom.
Senyor Josep Vidal, com es pot col·laborar amb la Càritas Diocesana de Solsona?
Mira, hi ha dues maneres de col·laborar. I les dues són importantíssimes, no perquè digui una primer que l'altra no ho siguin, totes dues. La primera és fer-se voluntari. Nosaltres necessitem voluntaris. Hem de conscienciar la gent de donar una mica del nostre temps que puguem tenir per ajudar els altres, que hi hagi aquesta solidaritat que necessitem. I tothom pot servir. Allò de dir, és que jo sóc així i no puc servir. Tothom pot servir per ser voluntari a Càritas. I la segona és fer-nos donatius, indudablement, regulars com a socis, i esporàdics, i tots seran benvinguts. Tenim la nostra pàgina web que diu caritasdiocesanadesolsona.cat, que allà veuran, ja tindran tot el tema per poder fer les ajudes i els ingressos, o el telèfon 973-53-28-79. També deixaria oberta la porta que cada una de les Càritas parroquials s'hi poden atensar i també poden fer les seves aportacions a les Càritas parroquials de cada una de les parròquies on pertanyen les persones. I s'ha de tenir en compte, això també penso que s'ha de dir, és de que les donacions es poden desgravar per la declaració de renda. I això també és un ajut.
Important, important. I a més, és d'agrair que la persona que faci algun donatiu, doncs si pot ser que no faci un donatiu i ja se n'oblidi per molt de temps, sinó que el faci, sinó cada 3 mesos, cada 6 mesos.
Regularment,
pugui,
sí.
Regularment. Aquest compromís
sí,
sempre a Càritas l'agraeix molt.
Exactament.
Seguim conversant avui des de la veu de Càritas a Ràdio Estel amb el director de Càritas Diocesana de Solsona, Josep Vidal. Amb quins recursos humans, voluntaris i professionals remunerats compten vostès a Càritas Diocesana de Solsona?
Sí, a la diòcesi tenim 632 voluntaris fent tasques en diferents programes que desenvolupem. I tenim 26 persones contractades, remunerades, però no totes estan a jornada completa, no estan a ple. N'hi ha de 20 hores i de 30 i també n'hi ha de 40. Per tant, 632 voluntaris i 26 persones contractades.
La proporció del voluntariat és important. Sí. Vostè mateix fa la tasca com a voluntari?
Sí,
també.
Sí, sóc voluntari. Director de Càritas Diocesana, voluntari.
Estem notant, des de la veu de Càritas, que són unes quantes les Càritas que tenen el director voluntari. Sí, sí. Potser vostè ha tingut una vida professional, està jubilat i es dedica a aquesta tasca.
Aquest és el cas. Doncs, arribar a la jubilació, doncs, veure què pots fer, quelcom per ajudar els altres, i és quan ho pots fer, que normalment quan treballes no hi pots dedicar les hores que voldries.
Com és el voluntariat en general? Hem parlat del cas de vostè, segur que n'hi ha molts altres que són jubilats, o n'hi ha altres que no, que són joves o que dediquen part del seu temps.
Sí, el nostre voluntariat majoritàriament són persones grans. Més dones que homes. Sembla que anar de voluntari a Càritas, un home no ho veu tan bé, però nosaltres tenim la porta oberta a tothom. Encara que programes concrets, com poden ser reforç escolar, s'hi estan incorporant molt joves. Joves que estan a punt d'entrar a la universitat o estan fent el batxillerat, que fan de voluntaris el reforç escolar. Aquí sí que hi ha molt jovent. Desenvolupem tasques directives, també els voluntaris, i altres tasques d'acompanyament i atenció a les persones necessitades. I també es fa de reforç a les professionals que hi treballen.
Sabem que Càritas, que és una única realitat a nivell universal, és la caritat de l'Església, és el braç amorós i generós de l'Església, i, per tant, la seva filosofia és la d'intentar viure de la caritat que dona la mateixa gent, no? Gent catòlica o gent de bona voluntat, encara que no sigui catòlica, i que cregui en la tasca de Càritas. Ara bé, sempre la Càritas present a cada diòcesi té les seves maneres de finançar-se. Sí. Com es finança la Càritas diocesana de Solsona i quins són els percentatges d'ingressos propis, ingressos privats i públics?
Sí. Aquí és molt important ressaltar els recursos propis, perquè estan un 59-87% dels nostres ingressos són recursos propis.
Un percentatge
important. Sí. De vegades diuen que les entitats viuen de subvencions i la gran part... No, nosaltres en aquest cas és gairebé un 60%.
6 de cada 10 euros,
Exacte. Que són col·lectes, els socis, fires, tòmboles que les Càritas van pels pobles, surten al poble, el Fons Solidari i el Pla d'Ajuda Social i també el Rober.
Doncs són...
Hi ha un 28-54, que sí, que aquestes són subvencions públiques de l'administració, dels ajuntaments, consells comarcals, Generalitat, IRPF i el Fons Social Europeu, que també estem amb els programes aquests del Fons Social Europeu. I un 11,59 són subvencions privades, de fundacions de caixes, d'entitats de caixes, i entitats privades i empreses. També hi ha alguna empresa que també ens fa donacions, que és l'11,59%.
Amb quants socis i donants, siguin persones físiques o persones jurídiques, compta Càritas Diocesana de Solsona?
Tenim 450 socis que paguen una quota, allò que dèiem regularment, ells, sigui trimestralment o anualment, paguen una quota. I també hi ha empreses que ens col·laboren econòmicament o amb espècies, que doncs empreses que fabriquen aliments i també ens en donen.
La crisi ha afectat el finançament, de quina manera?
Quan hi ha crisi, poc o molt ens toca a tots. Però també hi ha persones que són més solidàries i més quan veuen que també hi ha persones necessitades. També hi ha hagut una sensibilització per part de l'administració local, tal com he dit abans, de la Diputació, sobretot la Diputació s'hi ha abocat molt, la Generalitat, que han vist que fem una bona tasca i ens subvencionen alguns programes, que sobretot els programes que són d'ajuda a la persona. Jo també penso que l'obligació d'ajudar els necessitats la té l'administració, com a primera persona, l'administració. Nosaltres, com a creients i que som seguidors del missatge de Jesús, hem de ser solidaris i ajudar el qui ens ho demani.
I a Càritas no es mira ni el color de la pell, ni la família, ni l'origen, ni res. Exacte. Quina és l'aplicació de les despeses que té Càritas Diocesana de Solsona?
Tal com deia, l'objectiu primer és ajudar els necessitats sense tenir cap mirar la raça, ni color, ni pell, ni religió. Les nostres professionals acullen, escolten, estudien cada cas que arriba i s'ajuda segons els criteris i protocols establerts, perquè hi ha uns protocols establerts, perquè cada un dels casos de motiu de la consulta.
doncs, encara més qüestions, i ara entrem una mica en el que és l'organització interna de Càritas Diocesana de Solsona. Com està organitzada i amb quins programes de treball compta?
Sí, nosaltres tenim dos apartats, que és l'àrea social i la de gestió. La més important és la social, indudablement, però també hi ha d'haver la de gestió. L'àrea social, tenim els programes d'acollida i ajudes d'assistència, el de persones sense llar, d'infància, i tinc les persones ateses, no sé si...
Sí, pot dir-ho, hi ha un miler de cada cas,
sí,
no?
Sí, sí. Bé, doncs, les ajudes d'assistència, tal com he dit, són 1.629 persones, les de sense llar, 1.023, programa d'infància, 715, vol dir que estem ajudant a 715 infants, programa de família, 887, aquí també hi pot entrar infants, en aquesta de família, immigració, 1.360, de bellesa, 972, d'economia social, 971, de drogodependència, 41 persones, el pla d'ajuda social, 172, i el fons solidari diocesà, 248. Uh-huh. I llavors hi ha l'àrea de gestió, que tampoc es pot descuidar, que és la coordinació i administració, o voluntariat, animació de Càritas, perquè doncs, també hi ha uns professionals que fan animació a les Càritas parroquials petites, cooperació internacional, doncs, que hi pot haver algun desastre i que també ajudem amb els més necessitats urgentment, de comunicació i formació.
Quina és la tasca que desenvolupen les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, i com és la relació entre aquestes realitats més locals i la Càritas diocesana?
Mira, les parroquials, interparroquials i arxiprestals juguen el paper més important de la tasca de Càritas. Són les que acullen, atenen i ajuden les persones que es venen a trucar a la porta. La relació amb la diocesana és de contacte directe, relació estreta i d'acompanyament de la diocesana a les parroquials. Vol dir que hi ha d'haver un intercanvi d'anada i de tornada des de les parroquials a la diocesana i de la diocesana a les parroquials. També hi ha una permanent, que és la que tracta els temes quotidians i prepara l'ordre del dia del Consell de Càritas, que es reuneix 5 o 6 vegades l'any, i allà informem i debatem tots els temes inherents al bon funcionament de Càritas.
Quins són, senyor Josep Vidal, els projectes més emblemàtics que està desenvolupant actualment Càritas Diocesana de Solsona?
Bé, Càritas, com a observador de la realitat que estem vivint, creem línies d'ajuda als necessitats. El pla d'ajuda social, que n'he parlat abans amb l'àrea social, des de fa 3 anys que es va observar que hi havia famílies que no havien hagut d'acudir mai a Càritas, però que també tenien necessitat a causa de la crisi i de l'atur que tenien. I els hi faltava doncs, un ajut econòmic. En aquest cas, gairebé el 90% de vegades era econòmic per poder fer front a les necessitats més bàsiques. El senyor bisbe va dotar a Càritas Diocesana d'un fons extraordinari del bisbat de 300.000 euros per 3 anys per fer front a les necessitats de les famílies que fins feia poc treballaven i que estaven en ple dins el mercat. I aquest any 2014, perquè el 15 encara no el tenim tancat, s'ha ajudat a 172 famílies, que això són 484 persones.
I quins són els reptes que vostès tenen per endavant a la diòcesi del Solsona? Quins objectius s'han fixat per aquest 2016?
Bé, arribar al màxim de persones que necessiten. Això ja és un objectiu que és la base. També que hi ha dins el Càritas Diocesana de Solsona hi ha empreses d'inserció social i fundació que donen treball a persones aturades i fan doncs, un cicle de formació. Voldríem doncs, que hi hagués més fons, més recursos econòmics per poder atendre a més gent que ho necessita. Perquè tenir treball dignifica la persona i fa que, que no hagi de dependre d'una entitat que l'ajuda. També hi ha el projecte de l'obertura d'una casa d'acollida per a dones amb problemes, soles o amb fills. La gestió anirà a càrrec de Càritas Diocesana i també, més que un repte, seria una demanda, i és que per fi a Catalunya, que ja tenim govern, facin els impossibles per crear un salari que també se n'ha parlat molt, que li diuen molts noms tècnics, però un salari per totes les necessitats que no tenen cap ingrés.
Uh-huh. I bé, com que ja ens ho ha anunciat el director de Càritas Diocesana de Solsona, que l'any vinent l'entitat compleix 40 anys, encara falta més d'un any, què hi ha previst per aquesta commemoració tan important?
Bé, sí que farem 40 anys, veurem si s'escau fer alguna cosa, perquè el més important seria el 50, perquè les bodes, els d'hort, eh?
Sí, és un any més significatiu.
Però alguna cosa farem. Però aquí sí que voldria remarcar una cosa. Estaríem molt satisfets que poguéssim celebrar que les persones que necessiten ajuda, almenys una bona part d'elles ja poguessin valdre's per elles mateixes. Això seria una gran celebració.
Aquest és el gran èxit de fons de l'acció de Càritas. A vegades s'han de pal·liar emergències, molt bé, però el que de debò és a mig i llarg termini la feina amb fruits és aquesta, no? Que un aturat tingui feina, que una persona desnonada pugui tenir novament el seu habitatge, etc.
Aquí estem treballant tots.
Segur que sí. Bé, i quines accions de sensibilització i de denúncia profètica fan des de Càritas Solsona o tenen previst fer durant aquest any 2016?
Sí. Les accions de sensibilització que fem és comunicar a les persones de la verdadera necessitat que hi ha. De les famílies que ho passen molt malament, sortim al carrer, aprofitem fires i manifestacions ciutadanes per aconseguir aquesta sensibilització. Com a denúncia actual viscuda, jo diria no profètica, les Càritas Diocesanes de Solsona, Urgell i Lleida formem un grup que en diem Taboret. Som diocesanes de territori molt igual de la Catalunya interior i fem reunions, posem en comú problemàtiques que ens toca viure, fem una roda de premsa anual donant compte de nostres memòries, fem formació per professionals conjunts, perquè així ens surt molt més bé, i també per voluntaris. I aprofitem la roda de premsa aquesta de les memòries, de la memòria, per fer denúncia del temps que ens toca viure. I hem denunciat el gran elevat atur juvenil que hi ha, la problemàtica dels desnonaments de famílies sense recursos i la necessitat, i aquí és allà on també n'he parlat abans, la necessitat de crear empreses d'inserció per poder donar sortida a les persones aturades de llarga durada.
Déu-n'hi-do, em sembla que amb aquesta denúncia sobre fets presents també es fa profecia del futur, perquè s'evita que tornem a caure en situacions tan dures en el futur. Bé, anirem acabant molt breument. Quines activitats organitzen des de Càritas Diocesana de Solsona conjuntament amb les altres entitats de la Delegació de Pastoral Social al mateix bisbat?
Sí, hi ha coordinació i col·laboració amb tots, i ens passem la informació de les diferents activitats que fem i que s'organitzen tant a nivell parroquial com a bisbat, els consells de pastoral parroquial, el consell de diocesà i l'escola de formació laics i l'església que surt.
Uh-huh. I com que també en altres càritas es necessita la col·laboració amb altres agents socials, que, com ha dit ja el senyor Josep Vidal, van des d'administracions públiques fins a escoles, passant per empreses i altres entitats, entitats no lucratives sobretot. Com són les relacions que mantenen vostès actualment amb aquests altres agents i de quines xarxes de col·laboració en formen
part? Sí, nosaltres, les nostres càritas parroquials, sobretot que són les que tenen més a prop a la gent que necessiten i que han d'ajudar, treballen en coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments i dels consells comarcals en temes relacionats amb l'atenció a les persones, el banc d'aliments i els grans recaptes d'aliments que es fan, i també amb les beques de menjador per infants. També existeix col·laboració amb les escoles d'educació primària en temes relacionats amb l'esforç, amb el reforç escolar, el material d'equipament escolar pels nens de famílies amb menys recursos. Tenim signats convenis de col·laboració amb instituts de secundària que promouen entre l'alumnat el compromís cívic que impulsen el projecte de servei comunitari a través del qual alumnes fan funcions de voluntariat a les nostres càritas.
I una última qüestió que volem adreçar al director de Càritas Diocesana de Solsona. Com participa Càritas Diocesana de Solsona a la Càritas de Catalunya i també a la Confederació de Càritas Espanyola?
Com a diocesana som membres de ple dret a Càritas Catalunya. Assistim a les assemblees, a les comissions que hi ha creades i ens representa davant de les administracions quan hi ha temes que abarquen a totes les diocesanes. En quant a Càritas Espanyola, també hi assistim a l'assemblea anual I si no podem, ens hi representa algun membre del Taboret. Hi ha Càritas diocesanes que són membres Càritas espanyola d'alguna comissió. En aquest cas, Càritas diocesana de Solsona no, però hi ha Càritas de Catalunya que estan presents en algunes comissions de Càritas espanyola.
I també, naturalment, el servei de Càritas diocesana de Solsona, encara que formalment no hi estigui.
Exacte. A través de Càritas Catalunya, doncs, se'ns informa de tot el que Càritas espanyola s'està fent i que se segueix amb les campanyes i això. Tot surt de Càritas espanyola i que nosaltres ens fem nostres.
Campanyes de les quals, recordem-ho, les més importants sempre són per Corpus i també aquest any, com tots, per Nadal. Corpus aquest any, si no recordo malament, és el 29 de maig, per tant, que una mica més aviat que altres anys,
sí,
a mitjan de l'any.
Exacte. Aquestes campanyes són importants per sensibilitzar la gent i també, per què no dir-ho, per captar recursos a les col·lectes.
Moltes felicitats, senyor Josep Vidal, director de Càritas Diocesana de Solsona, per la seva tasca, la de vostè i la de tot l'equip, com també dels qui us ajuden a ajudar, com sempre es diu des de Càritas. Que vagi molt bé, bon any 2016 i fins un altre.
Moltes gràcies a vosaltres.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
I com sempre, des de la veu de Càritas tenim cada setmana el testimoni d'una persona que o bé s'ha beneficiat de l'acció social de Càritas o bé contribueix perquè aquesta acció social sigui eficaç i sigui tan completa com sigui possible. Avui comptem amb un testimoni des de Càritas Diocesana d'Urgell. A l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, comptem amb la presència de Joan Maria Carulla, que és un pare i avi de família, casat, amb 4 fills i 8 nets, té 72 anys i està jubilat. És economista, resideix a la localitat d'All, a la Cerdanya. Ha estat director general d'una empresa fabricant de paper a Flaçà i amb 300 treballadors exportant la meitat de la producció. La crisi econòmica va fer que aquesta empresa hagués de tancar. Fa 5 anys que Joan Maria Carulla és voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell, concretament des de la seva col·laboració directa amb la direcció de l'entitat, que li ha encomanat de fer classes 2 dies cada setmana, dilluns i dijous, d'una hora i mitja de durada a dones marroquines, a Càritas de Puigcerdà. Amb ell parlem els propers minuts. Senyor Joan Maria Carulla, voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Bona nit, benvingut al programa La Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Bona nit.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu.
Quina és l'aportació actual que vostè fa com a voluntari a Càritas Diocesana d'Urgell? Bé, ja ho hem avançat una mica, però si ens ho pot explicar una mica més?
Sí, ja us he pensat. En principi estic a les ordres del Josep Casanova, que és el director de Càritas Diocesana d'Urgell, i ell diu cap aquí o cap allà, allò que diuen a mandar que por eso estamos. I en aquest moment estic donant classes amb unes marroquís, classes d'alfabetització, i a més a més dono també reforç econòmic amb un bailet que viu a Ger, i després col·laboro amb tot el que el Josep considera que, doncs, que el puc ajudar.
Per tant, tasca de suport a la direcció, d'ajuda logística, d'ajuda anímica, també, segur.
El que ell vulgui, Estic a la seva disposició.
Concretament, el que és donar classes a persones de cultures diferents a la nostra, com és el cas, per exemple, de dones marroquines, com és aquesta experiència? Perquè segur que és diferent a la que pugui tenir una persona que ha donat classes en centres on estem més acostumats a fer la sessió més propera a la nostra cultura. Com és aquest repte?
T'ho explico. Quan jo vaig començar a donar aquestes classes, a més de l'alfabetització, que hi ha alguns que estan més avançats i altres que estan menys avançats, el que pretenc és que durant una hora i mitja els dilluns i una hora i mitja el dijous, doncs fer un grup en què, bueno, doncs en què es donin compte de que no solament és aprendre a llegir, que ja ho saben fer-ho, o a parlar millor, etc, sinó d'una convivència entre gent, de que inclús són de diferents nacions, perquè no tots són marroquís, n'hi ha brasilers, n'hi ha de Nigèria, n'hi ha de Rússia, o sigui que són una mica variopintos, la gent que tinc. I llavors, bueno, el que pretenc és que durant una hora i mitja estiguin tranquils, estiguin bé, estiguin contents, i que convisquin i que, bueno, i que es donin compte de que hi ha diferents punts de vista i això, anant parlant i anant corregint de vegades la forma de parlar, etc., doncs anem aprenent.
Són persones que busquen feina, que estan en situació difícil...
Indiscutiblement. Hi ha alguns que estan sense papers, que busquen feina, que no tenen la vida tan fàcil com altres, que altres estan molt més enfocats, però ja et dic, és donar unes classes que, a més d'alfabetització, siguin molt humanes.
Mm-hmm. Vostè, senyor Joan Maria Carulla, és voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell des de fa 5 anys. Com es va plantejar oferir aquest servei i, a banda de les classes, quines altres feines ha fet, fa o vol fer en el futur?
Doncs mira, t'ho diré. Llegint una entrevista que li van fer amb en Gandhi, uh-huh. I li van preguntar a en Gandhi quines coses podien desfer el ser humà. I entre moltes, va dir, per exemple, doncs, la política sense principis, la riquesa sense treball, el plaer sense responsabilitat, sense no sé per què sí, però acabava dient, i a mi aquest això em va frapar, l'oració sense caritat. I pensat fredament... L'oració com solament oració, home, jo no diria tant que desfaci el ser humà, però sí que és pobre, molt pobre. Perquè si no l'acompanyem del proisme, queda mancada d'algo. I això em va fer pensar que després de molts anys del meu compromís social en el nivell empresarial i ha acabat aquesta etapa de la meva vida, que van ser molts anys, em vaig plantejar en què puc continuar per fer alguna cosa pel pròxim. I això em va moure ràpidament a fer-me voluntari de Càritas. I quan estic a voluntari de Càritas, considero que faig molt poc. Vull dir, i per què faig poc? Bueno, però faig alguna cosa. I aquest sí. Alguna cosa, doncs, és el que... I com que estic en disposició de fer sempre que se'm demani, doncs, podré col·laborar, doncs, aquí estic. Però aquest va ser el meu pensament. El que no n'hi ha prou amb l'oració. Has de donar un pas més. I aquest pas més és pensar amb el que tens al costat, no? I moltes vegades, malauradament, no hi pensem.
Li agraeixo molt aquesta explicació tan directa, no?, d'un moment en què llegia un testimoni que sempre pot ser frapant, com el de les paraules de Gandhi, dient que la pregària sense caritat és buida. És una mica una actualització de la carta de Sant Jaume, no? La fe sense obres és fe morta.
Exacte. I una mica el pensament del Sant Pare actual, Vull dir,
i tant.
Si no ens movem i solament resem, ja està bé resar, no és que vagi contra...
No, i ell diu que és important, fins i tot...
És important.
L'Evangeli Gaudium diu que és el fonament espiritual és bàsic, però no l'únic, exacte.
Indiscutible, però ha d'anar acompanyat, Si no queda una mica dient... Bueno, sí, ja et repeteixo. Per això, quan he dit que, tant com deia Gandhi... A veure, també es podia interpretar Gandhi quan deia que l'oració sense caritat, si l'oració la pensem com un aspecte fundamentalista, llavors, per descomptat, que pot desfer la humanitat.
Avui ens acompanya des de la veu de Càritas Joan Maria Carulla, voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Com entén vostè el voluntariat a Càritas dins el compromís amb l'Església? Suposo que va una mica en la mateixa línia del que estem dient.
Per descomptat. Malauradament hi ha molta gent que... I ho visió, quan un dius que ets voluntari de Càritas, automàticament et parlen, molt curiós, del menjar i de la roba. Està bé, però en aquest país... Crec que ningú mor de gana ni ningú mor de fred. Bueno, aquests dies que ha fet realment una temperatura aquí a la Cerdanya realment important, doncs... Però, bueno, no, això no és suficient perquè puguin posar unes persones en certa situació difícil, com l'altre dia llegia que, o sentia per la televisió que a Rússia estan passant temperatures de 20 sota zero i hi ha gent al carrer, aquells, evidentment, que tenen problemes extremadament greus. Sortosament no és aquest el cas. Però, bueno, dit això, Càritas, d'acord, menjar i roba, però no és això el principi de Càritas. Càritas és la... acolliment d'una altra vegada del pròxim, de la persona, que tenen tants problemes en tots els aspectes, en l'aspecte econòmic, en l'aspecte de soledat, en l'aspecte d'ajuda, en l'aspecte... moltíssims. Aquest és el principi, segons el meu punt de vista, i segons el que jo he interpretat de les converses que he tingut amb els caps de Càritas, aquest és el principi de Càritas. I, desgraciadament, moltes vegades aquest principi no és conegut en el poble. El poble es pensa, com repeteixo, Càritas, menjar i roba. No, menjar i roba molt bé, però no és aquest el fonament de part. És la integració de la persona, dels emigrants, dels de sense feina, dels que estan sols. Aquests és els que s'han d'acollir. D'aquests que volen aprendre i que han de tenir l'oportunitat de poder anar a un puesto i poder-se reunir i poder, doncs, rebre les poques ensenyances que un pot donar.
Joan Maria Carulla, que ens acompanya avui com a voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell, té experiència com a empresari, com a pare de família, com a avi també. Com creu vostè que els creients poden, des de l'Església, assumir millor el mandat de la caritat? En el moment actual, clar.
Evident. A veure, el mandat de la caritat partint de sempre de l'acceptació dels pensaments i els principis dels que ens envolten, sense renunciar mai als nostres, això és important, i a més que els pots expressar, hi ha una mica de por en aquest, i més ara, en aquests moments, el com pugui expressar els seus sentiments, i em refereixo en aquest cas als sentiments espirituals, però expressant-los acceptant, evidentment, els punts de vista dels altres, perquè, a veure, la veritat, de vegades tots tenim els nostres dubtes d'on està la veritat, però un ha de mantenir els seus principis. La pregunta que vostè em feia de dir com pot col·laborar una persona amb el tema de la caritat, jo diria que començant, bàsicament, pel nucli familiar. I el nucli familiar intentant, amb l'exemple, intentar destilar a que els que et volten molt a prop puguin ser petits apòstols de lo que tu voldries que fos aquesta societat, no? I aquesta seria una mica... començant per aquí. I aquí començant a extendre't. No quedar-te solament amb la família, perquè això seria un nucli molt petit i seria potser un principi d'egoisme. Sinó començar-te a obrir i començar a donar ajuda a, com dèiem des d'un principi, des d'aquesta conversa que tot roda sobre el mateix, amb el pròxim, que el tenim molt proper.
Roda sobre el mateix tema, però em sembla que és molt interessant i molt enriquidor tot el que ens està dient Joan Maria Carulla, perquè hi ha aquelles dites de la saviesa popular, no?, quan ens diuen la caritat comença per un mateix, certament, no?, però no es pot quedar en un mateix.
No.
Hi ha una exigència misericordiosa, però exigència, no?, d'estimar sense límits, no només la nostra dona, el nostre marit, el nostre germà o els de casa, sinó a tothom, els desconeguts també.
Sens dubte que és el que costa més, perquè estimar el que tens molt a prop o que és molt afí a tu, això és molt fàcil. Però estimar... L'altre dia és molt curiós que... no sé si va... Sí, dit també pel Sant Pare actual. Quan dones caritat, dones un euro a un pobre del carrer, no li tiris a la vecina o en el vas que té. Mira-li la cara, mira-li els ulls, i si pots, dona-li la mà. I això costa. Li asseguro que costa.
I tant.
Perquè el fàcil és dir, pam, té, ja està. No, dona-li la mà. I digue-li bon dia. I digue-li com estàs. Encara que de vegades la pregunta sembla una mica irònica, no? Com estàs? Però ajuda'l. Avui, desgraciadament, també llegia que hi ha unes organitzacions amb el tema de la pobresa, que estan completament muntats amb organitzacions que són verdaderos clans. Però no ens fixem en això. Fixem-nos en aquell que està al carrer, que està ajupit, que està ajonellat, i que tu passes, i en comptes de tirar-li l'euro, o el que sigui, o els 10 cèntims, més igual, dóna-li la mà i mira-li els ulls. Que ells et mirin també els teus ulls.
Aquesta és la millor manera de no passar de llarg.
No passar de llarg.
Seguint la terminologia també del Papa Francesc. I,
no vaja, passar de llarg. Molt és molt important. Crec que és molt important, això. I normalment no ho fem. No dic que no ho facin. No ho fem. I ens hem d'acostumar a fer-ho.
Des d'aquest programa, senyor Joan Maria Carulla, també sempre volem transmetre la idea que Càritas és l'Església mateixa i la seva realitat, la de Càritas, és unitària dins la diversitat de les diòcesis i de les persones. No? Com li agradaria que fos la Càritas en el futur?
A veure, que no fossin... Li contestaré molt ràpid. Vist des que vaig entrar a Càritas, de vegades tens la sensació que la Càritas són reines de taifes. I no és bo. No és bo. Si anem tots units, i més igual que sigui Càritas parroquial o Càritas de Cisanes, és igual. És igual. És Càritas.
Tothom fos més fidel a la marca, per dir-ho així.
Exacte. Tothom ha de ser més fidel a la marca. I Càritas és Càritas. No vulguem tenir el nostre protagonisme. No farem res de dir això ho he fet jo, o això ho vull fer jo, i això és meu, aquesta àrea és meva, i no la pot entrar ningú. No. Això és el que a mi m'agradaria, que Càritas fos el que vostè acaba de dir, més molt ben dit, que fos la marca, punt, la marca. Si som del Barça, som del Barça, punt. No diem si som de General o de Tribuna, som del Barça, punt.
I en aquest cas, Càritas és un club que, a diferència dels clubs esportius, no genera simpaties i antipaties, sinó que socialment té una gran acceptació i reputació.
Exacte.
Felicitats per la feina com a voluntari, Joan Maria Carulla, una abraçada i fins una propera ocasió.
Moltíssimes gràcies per l'oportunitat que ens han donat.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Algunes previsions d'agenda per als propers dies. Aquest dimecres al matí es reunirà la Comissió de Seguiment de Càritas Catalunya a la seva seu del carrer dels Àngels, número 18, Entresòl, a Barcelona. Tot seguit es reuniran al mateix lloc els directors i secretaris generals de les Càritas diocesanes per tractar el projecte comú tèxtil de Càritas Espanyola abans de la reunió convocada a Madrid sobre aquest mateix tema per al dia 26. També aquest dimecres, en aquest cas a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a l'Aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, la quarta sessió del cinquè cicle de reflexions al voltant del voluntariat, amb el títol De què parlem quan parlem de pobresa infantil? Serà a càrrec de Marta Caramés, pedagoga i educadora social, responsable també del projecte Païdors de Càritas de Prevenció de la Pobresa Infantil. L'assistència és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament trucant al telèfon 93 344 1673 o bé enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org. D'altra banda, Càritas Diocesana de Lleida i la Fundació Jaume Rubió i Rubió han organitzat per aquest dimecres la sessió Tardes amb l'Economia Social, un espai de reflexió i comunicació en què es parlarà d'energia alternativa. L'acte es farà a les 7 de la tarda a la botiga Fil Parranda de Lleida, situada a l'Avinguda Doctor Fleming, número 19. La conversa, a la qual està convidat a assistir-hi especialment el grup Som Energia de Lleida, anirà acompanyada amb un tast de productes de comerç just. Per participar en aquest acte cal trucar al 973 27 90 45 i confirmar l'assistència. Dilluns vinent, de 4 de la tarda a 9 del vespre, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, situada a Sabadell, una formació bàsica sobre Càritas, destinada a totes aquelles persones que s'han incorporat recentment a l'entitat perquè coneguin Càritas, es plantegin fer-se voluntaris i també coneguin el món de la pobresa i la intervenció del mateix voluntari. Per inscriure-s'hi a aquest curs cal trucar al 93 143 39 84 o bé enviar un e-mail a voluntariat@caritasdiocesanaterrassa.cat. I una última proposta, la seu de Càritas Lleida, a 6:45 de la tarda aquest dijous, dia 21, sessió de formació del voluntariat amb el títol Millorar les actituds, a càrrec de Pilar Ibáñez.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Fins aquí aquesta edició de La veu de Càritas. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Us esperem el proper dilluns, una mica després de les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bona nit. Thank you.